Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Primera visita institucional del nou president de la Generalitat. Salvador Illa visita aquest matí la central dels Mossos d'Esquadra de Sabadell. Ho va anunciar ahir la consellera de Territori i portaveu Sílvia Paneque, que va expressar també el seu suport i reconeixement al cos policial.
La voluntat i el que es persegueix amb aquesta visita és mostrar per part del president i de la consellera el seu ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra, a la Policia de Catalunya, i també conèixer, com no pot ser d'altra manera, de primera mà les inquietuds i els neguits, doncs, que i necessitats que es puguin traslladar.
El president l'acompanyarà Núria Parlon, exalcaldessa de Santa Coloma de Gramenet i nova consellera d'Interior. La visita, que tindrà caràcter privat, es produeix després de la fugida de Carles Puigdemont i en un moment en què es planteja una nova estructura dels Mossos d'Esquadra. A la una, Illa i Parlon es reuniran amb els sindicats policials i també es farà una declaració institucional davant dels periodistes. I l'Organisme de Salut Pública de l'Àfrica ha declarat l'emergència per la verola del mico al continent, on des de principis d'any ja hi ha hagut més de 15.000 contagis i 461 morts per aquesta infecció en 18 països. La decisió s'ha pres davant l'augment d'un 160% dels casos en un any, sobretot a la República Democràtica del Congo, on s'ha detectat una soca més agressiva. A més, les autoritats alerten que necessiten més de 10 milions de dosis de la vacuna per fer front a aquesta situació, una xifra que queda molt lluny de les 200.000 disponibles ara mateix. En paral·lel, el Comitè d'Emergència de l'Organització Mundial de la Salut analitzarà també avui si torna a declarar la verola del mico una emergència de salut pública d'importància internacional. I una tempesta acompanyada de calamarsa escombrava ahir diversos municipis del Segrià. El front va entrar des de l'Aragó poc després de la una del migdia i va afectar municipis com Aitona, Soses, Albatàrrec i Alcarràs. Fa tres setmanes de la darrera tempesta amb pedra a Ponent i aquesta arriba en ple moment en què s'estan collint moltes varietats de fruita de pinyol i també de llavor. Pel que fa al nombre d'avisos rebuts pels bombers, des de les 12 del migdia d'ahir es van rebre en total 84 avisos a tot Catalunya, la majoria dels quals eren a Girona, seguit de la regió Metropolitana Nord i seguit de Lleida. I pel que fa al temps, avui ens trobem davant del dia més inestable de tota la setmana. De fet, el Meteocat té activat l'avís per pluja molt intensa en 37, volíem dir, comarques. Aquestes precipitacions amb tempesta podran portar fenòmens violents com ara vents molt forts i també pedra. Les pluges seran localment intenses, sobretot en punts del litoral, el prelitoral i a la Catalunya central.
Notícies en xarxa.
Aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
Molt bon dia i benvinguts a l'Obert per Vacances d'avui dimecres, 14 d'agost del 2024, un dimecres que arriba fresquet després de les precipitacions ahir en diferents punts del territori català. Una aigua que en alguns punts com a Lleida es va convertir en pedregades i que va acabar malmetent fruiters a la comarca. D'aquí uns instants anirem fins a Lleida per conèixer l'afectació real i saber també els desperfectes que ha generat el temporal sobre les finques d'arbres fruiters. Les fortes precipitacions han inundat puntualment alguns camins com el que va de Castelldans a Juneda i els bombers han fet diversos serveis, sobretot per arbres caiguts. La tempesta ha deixat uns 720 abonats sense llum a les Garrigues aquest dimarts a la tarda, sobretot a l'Albi. En aquest municipi han hagut de desallotjar la piscina municipal cap a quarts de 4 d'ahir i encara no se sap si podran tornar a obrir avui dimecres. A més, la tempesta ha ocasionat problemes a l'autopista AP2, on els vehicles miraven de refugiar-se sota els ponts de la mateixa via. D'altra banda, l'entrada de tempesta ha comportat una davallada notable de les temperatures en uns municipis que portaven diversos dies amb registres pròxims o superiors als 40 graus. Per avui, Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta Inuncat per l'avís de pluges intenses amb possibilitat de tempestes i episodis de temps violents, sobretot pedra i algunes ventades. Per tant, molta precaució.
I fa calor, i la gent va. Poc a poc és més
I atenció, perquè els clàssics sempre tornen. Els ventiladors de sostre tornen a ser cada cop més habituals a les llars catalanes. Es van inventar fa gairebé 150 anys i es van convertir en un element decoratiu més de cases i establiments fins que van aparèixer nous sistemes de refrigeració, com els aires condicionats. Ara han tornat i agraden perquè no ocupen espai, són silenciosos i diferents dels d'abans. A més, són una solució econòmica i les grans empreses del sector asseguren que en el que portem d'estiu han venut ja el 50% més de ventiladors de sostre que l'any passat. La tecnologia resta a veure amb els seus antecessors i els nous models compten ja amb wifi i bluetooth i que et permeten fins i tot encendre'ls quan et trobes fora de casa. I avui a l'Obert per Vacances anirem a la platja per dos motius diferents. Per una banda, ens volem fixar en les pressions estètiques durant la temporada d'estiu i també durant tot l'any. Ens quedarem a la platja també per parlar sobre el bany assistit i avui seguirem aprenent a ballar sardanes des de zero i resoldrem el concurs setmanal del Termcat i els premis Binari. Però tot això no és tot, perquè també sortirem al carrer amb Altafulla Ràdio, xerrarem amb el cantautor i poeta Guillem Remisa i tindrem novetats al Territori Lectura i a la Mar Negra. Com sempre, seguirem cercant la nostra cançó de l'estiu. Abans hem de donar un cop d'ull al Sergi Càrceles. Bon dia.
Molt bon dia. Avui estem tenint un ambient molt més tapat a tota Catalunya i, de fet, ho estem notant ja des de primeres hores del matí, com les temperatures mínimes són més fresques i s'ha pogut dormir millor. El que sí que tindrem també seran molts ruixats i tempestes al llarg de tot el dia de forma intermitent, sobretot a la costa central i a la costa daurada al matí i migdia, però reactivaran aquests ruixats i aquestes tempestes de forma més forta a l'interior i al Pirineu i Prepirineu a la tarda i vespre. Les temperatures en general estan sent més fresques i temperatures que ahir, per exemple, arribaven als 35-36 graus, avui, per exemple, arribaran només als 28-29, una fresca que també perdurarà una mica els pròxims dies.
I justament ens diu el Sergi Càrceles que les properes hores tindrem núvols i més aigua, però si ens fixem en la pedregada d'ahir a Lleida, i com us comentava fa uns minuts, l'episodi ja va malmetre una gran part de la producció dels arbres fruiters de la zona. Per conèixer l'afectació real, anem cap a Lleida. Maria Lara, bon dia.
Bon dia, Manel. Doncs sí, una tempesta en calamarsa que va entrar des de l'Aragó afectava ahir diversos municipis del Segrià, la Noguera, el Pla d'Urgell, l'Urgell i la Segarra. Algunes explotacions han patit danys importants, sobretot les finques de fruita de pinyol, com de pera i de poma, que precisament s'estan collint actualment, amb afectacions d'entre el 70 i el 80%, mentre que en els camps de fruita 2, que són els préssecs o nectarines, no s'han vist tan perjudicats perquè la collita està molt avançada. Tot i els ajuts que es faciliten actualment al sector, la instal·lació dels sistemes antipedra, que ara per ara són els més efectius en aquestes situacions, continuen sent inassumibles per molts dels agricultors. Sergi Balués, cap sectorial de fruita dolça de Jarc.
És un cost molt elevat. Amb pera i poma, com les plantacions són a llarg termini, diguéssim, amb un principi, pues, bueno, surt, és viable, però amb tema fruita d'os préssec no és viable perquè a vegades moltes plantacions el seu recorregut és de 8 o 10 anys i es canvia de varietat perquè no va bé o en surt una de millor o el que sigui. Per això no se'n fiqui el preu, que de vegades ara és inassumible. És a dir, sol ho poden fer els grans o, bueno, o amb ajuts molt importants.
Només el 5% de les explotacions agrícoles disposen de xarxes antipedra. Segons Baluen, els últims 5 anys s'ha multiplicat per 2 els costos de la instal·lació, passant dels 15.000 euros als 35.000 euros per hectàrea.
Gràcies, Maria. 9 i 8, seguim en directe a l'Obert per Vacances.
Obert per Vacances amb Manel Ferrer.
I com us deia, són les 9 i 8 minuts del matí i hem de descobrir on se n'aniran aquest dimecres els nostres companys d'Altafulla Ràdio, perquè d'aquí una estona sortiran a trepitjar al carrer i esperem que avui no es mullin amb aquest temps que hem de tenir al llarg del dia. Eduard Virgili, bon dia. On pares, hi ha aigua a Altafulla de moment o encara no?
Bon dia, Manel. Ja ho pots ben dir, eh? Mira, de moment t'he de dir que no plou. Fa aquell temps, mig tapat, mig núvols, penso que serà alguna cosa que ens anirà acompanyant allò com a molta incertesa ara que escoltava la crònica meteorològica. Però, tot i així, jo ja t'aviso que espero no mullar-me gaire.
Creuarem dits.
Que si plou, tu no has de patir perquè agafarem el paraigua i sortirem igual, perquè ho donem tot per vacances. Però, home, mira, si no ens mullem, doncs...
Millor, millor.
Anirem més tranquils. Tot i que t'he de confessar sí? que si cauen quatre gotes i refresca una mica, tenint en compte el lloc on aniré avui, no estarà pas malament.
Val, d'acord. Mira, doncs tenim una pista que ens dona també el dia d'avui, el clima, la meteo, no? Que si cau en alguna gota ens anirà prou bé. No sé si hi ha alguna pista més i no ho sé, com ara deies que caurà aigua, no sé si el lloc on vas avui acostuma a fer de manera habitual calor.
Exacte, exacte, sí senyor, fa calor, això ho puc confirmar ara mateix. Però com que amb aquesta única pista la cosa no queda resolta, ja. També us diré que en què tindré on vaig si cuina allò que moltes famílies dinen els diumenges, sobretot ara a l'estiu. És més, hi ha qui fins i tot se l'endú a la platja per cruspir-se'l.
Doncs em sembla que puc saber per on vas, però si et sembla ho deixem de moment aquí, perquè és un tema, home... que pot arribar a crear discussions fins i tot a les famílies.
Sí, no? Sí, sí. De la meva família, de vegades,
de la meva.
Hi ha discussions al voltant d'això que parlarem avui. Perquè, clar, només en té dos o dues de cada. I tothom vol el mateix tros. Vull dir que sempre hi ha aquells estira i arronsa. Però, escolta, no diem res més. Va, sí. Al final ho acabarem aquí revelant davant de tothom.
No ho diguem, ens quedem aquí, però jo crec que hem donat una pista prou definitiva. Amb el tema de les discussions familiars, em sembla, Edu, que hem donat amb la clau. Tornem a xerrar d'aquí una estona. Fins ara.
Fantàstic, fins ara.
Obert per vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
Demà, 15 d'agost, arribem a l'Equador del mes de vacances per excel·lència. Per cert, demà no hi haurà Obert per vacances, tornarem divendres, però ja us ho recordaré també més tard. Un mes que qui més qui menys farà una capbussada al mar o a la piscina, qui sap, tothom segur que no, i és que anant a la platja i o a la piscina fa que exposem molt més el nostre cos, que no sempre és perfecte, ho diem entre cometes, dins dels cànons que es demanen. Com em veuran, què pensaran del meu cos? Perquè compartireu amb nosaltres que encara hi ha molts tabús i estigmes. Algú discuteix que a la societat actual hi ha encara molta pressió estètica? D'això en volem parlar avui a l'Obert per Vacances. Anem cap a l'Escala, va, on hi tenim ja les platges fantàstiques que deuen estar, no ho sé el temps com està avui l'Escala, plenes de gent igualment. Potser Abel Font, bon dia, com s'ha aixecat l'Escala?
Hola, bon dia, Manel. Comparteixo perfectament el que dius de les platges fantàstiques. Ara bé, no ens passem, avui ja. No són plenes. O no ho són, encara a aquesta hora, perquè el cel és tot pla rúfol, ha plogut aquesta nit i ahir a la tarda vespre, allò un xàfec d'aquest d'estiu, molt benvingut, però bé, no són plenes que diguem. Podrien estar-ho més si el temps fos normal i si tots plegats no exercíssim o no ens deixéssim pressionar per les convencions estètiques entorn al nostre cos. Per parlar-ne, que ja molt bé ho comentaves, hem anat a trobar la Sílvia Pérez. Ella és psicòloga col·legiada, psicopedagoga i professora a la UOC, a la Universitat Oberta de Catalunya. Sílvia, bon dia, com anem?
Bon dia. Pues mirant el temps també i valorant si vaig o no a la platja.
A veure, el temps és un recurs perfecte per obrir qualsevol conversa, però avui parlem de pressions estètiques. I a veure, per engegar-ho, convéns amb nosaltres que si a la nostra societat hi ha molta, diguem-ne, grassofòbia, que hi ha molta pressió estètica? Sí, és veritat? Anem per aquí?
És absolutament cert. Comença des de...
I què ho motiva? Allò, sí, és cert, i què ho motiva? Per què hi ha tot això?
És difícil trobar un únic factor. Normalment, quan passen aquestes coses, són degudes a diferents causes, però hi ha un ideal compartit, volgut o no volgut, individualment, però per aquesta pressió social, d'un cos, com parlava el company, perfecte, o entrecomillat, però... existeix aquesta sensació de que hi ha un ideal al qual tendir, al qual buscar, i que com que és un ideal i no es pot accedir mai del tot, genera aquesta frustració, però sobretot el que fa és que quan veiem altres que estan encara pitjors que nosaltres, dius, ostres, mira, que poc s'esforcen, no? Que malament, que bueno, i entrem en aquest cicle.
Silvi, fins a quin punt, ara parlàvem d'aquesta frustració, fins a quin punt aquesta frustració i aquestes pressions poden també acabar derivant en problemes de salut? Perquè també suposo que la pressió que juguen, doncs això, les mirades, l'entorn, fins i tot la família i els amics, no sé fins a quin punt doncs això es pot acabar convertint en un problema de salut i que allarguem doncs, durant força temps.
Clar, el punt pot ser arribar a poder desencadenar una depressió, a poder no voler sortir de casa, a tenir temor al que diran els altres, però fixa't que fa com una mena de, com diríem a vegades els psicòlegs, de profecia d'autocompliment. És a dir, tu penses que aquella persona, és un tu impersonal, social, que la persona que és obesa té una mala salut, no es cuida suficient, és mandrosa, segurament és poc intel·ligent, no? Anem fent aquesta qüestió que la verbalitzem, de més o de menys, ni que sigui amb una mirada, perquè la mirada també parla, i acaba provocant en la persona precisament un estat de salut que potser no el tenia tan dolent, perquè entra en un problema de salut mental molt complex i en el que s'acaba creient que segurament és un problema d'ella, de la persona, i que no fa prou, i que s'hauria d'esforçar més, i com que no pot, és molt difícil en sortir-se'n.
Silvi, i això afecta a tothom o a totes les franges d'edat per igual, o podem convenir que l'adolescència és un dels sectors més vulnerables a aquesta pressió? De fet, l'adolescència segurament és el sector més abocat a les xarxes socials. Això empitjora el problema? És més greu en l'adolescència que en altres sectors?
Clar, perquè per definició l'adolescència genera un cos imperfecte del tot. Vull dir, forma part de l'època de l'adolescència el tenir el cos com desgavellat, uns colls llargs, unes cames llargues i un pit més petit. Vull dir, hi ha aquest desgavell del cos que s'està harmonitzant i que, per tant, fa difícil que el puguis acceptar, i això ja està descrit, i forma part del procés de l'adolescència, no? Aquesta transformació corporal. Mm-hmm. Si això a l'adolescent no se li explica, si no se li explica, no dient et passarà això, no, sinó compartint-ho amb ell, la pressió social que hi ha, que parlàvem abans, i que s'exerceix també amb les xarxes socials, però també amb els familiars, com comentàveu, el que fa és que estigui fent coses l'adolescent, interioritzant maneres de fer i de ser que correspondrien potser a un món adult i que ell ja està fent amb un cos que no li respondrà, que per hormonalment no li respondrà. Llavors, clar, l'alteració que això genera en el seu pensament i en la manera d'estimar-se és molt greu.
De fet, Silvi, estem parlant de persones anònimes, però estic ara recordant el cas, per exemple, de la Paula Leitón, aquesta noia de 24 anys que ha estat or olímpic de waterpolo a París 2024 sí. I que justament totes les fotografies i vídeos que ha compartit d'aquests Jocs Olímpics, ella mateixa explica doncs, això, els comentaris de gordofòbia directament o grassofòbia que rep a través de les xarxes socials dia a dia, hora a hora, i deixen enrere doncs, el seu mèrit i la seva trajectòria esportiva. No? És a dir, que les xarxes, més enllà de totalment publicar les fotografies, també té aquest doble sentit de comentaris que fan molt de mal i per molt preparat que estiguis i molt adult que siguis, et poden enfonsar.
Absolutament. Em fas recordar també que va haver-hi una imatge d'un nedador que va anar a recollir unes ulleres o un casquet de bany, no me'n recordo, d'un senyor que va sortir amb un banyador així com, no sé si us recordeu, sí. que va tirar-se a la piscina i que tenia precisament un cos no normatiu. Era un senyor normalíssim, però que no tenia un cos esportiu. També va sortir moltes veus de dones a les xarxes dient que per què s'estranyaven tant que un home així ens pogués resultar atractiu a les dones. Ho dic en el sentit que al final les xarxes socials no són més que un reflex del que realment pensa la societat.
Ja.
En general.
I totes aquestes pressions, Silvi, i totes aquestes pressions, a l'estiu les exagerem o no té per què ser així? O hi ha altres èpoques o àmbits, digues-li l'àmbit laboral, l'escolar, relacions de parella fins i tot, on això està més accentuat? O potser és ara l'estiu quan anem més a la platja, quan anem més lleugers de roba, que aquestes pressions estan més accentuades?
Jo diria que des del punt de vista dels que no la pateixen, en són més conscients a l'estiu. M'explico? És a dir, les persones que no són obeses o que se senten bé amb el seu cos o són més conscients de que això està passant, perquè com que hi ha més contacte social a la platja, als carrers, hi ha una vida més social, més més mediterrània, de tocar-nos, de veure'ns els cossos, no? De no estar dins de casa més amagats, llavors se'ns fa més present. Però penso que per la persona que ho pateix constantment, i l'estiu és un moment més, com deies, no? És, a més de lo laboral, a més de la família, ara més, em passa també quan surto, no sé, a fer-me un bany a la platja.
Doncs, Silvi, moltes gràcies per passar avui per l'Obert per Vacances aquesta estona per xerrar amb nosaltres. Abans de deixar-te marxar i que puguis marxar a la platja en el cas que no plogui per on vius, et vull demanar que siguis la nostra veu innocent i que em diguis un número de l'1 al 20 que serà el guanyador o guanyadora del nostre concurs avui dels Premis Binari. Un número de l'1 al 20, el que tu vulguis.
Doncs el número 17.
Número 17, molt bé. Doncs, Silvi, moltes gràcies i que acabi d'anar bé aquest dia. Fins la propera.
Igualment, gràcies.
Gràcies, Abel, fins demà.
Fins demà, doncs.
I ho parlàvem ara, l'estiu és una època en què s'accentua la pressió estètica, exhibim més el nostre cos. Elles també l'exhibeixen i amb orgull. Darrere del perfil d'Instagram de Fat Squad Maresme hi ha un grup de dones que han organitzat trobades per anar juntes a la platja. Una acció simple, però que per a molts i moltes és un mal de cap. Ens dona més detalls la Gemma Ponce des de Premià Mèdia.
Els hi han robat masses estius i ja cap més. Fat Squad Maresme, un grup de dones de la comarca, té com a punt de trobada la platja Ducata, al Masnou, i van per combatre la grassofòbia, una iniciativa impulsada per la Naima Busquets.
Costa fer entendre tot el que implica, no només el moment de la platja, sinó en el moment d'exposar el teu cos, totes les coses que et venen al cap, que vas sentint contínuament a nivell de pressió social. Però anar amb un grup d'iguals et treu la pressió aquesta de és que ara m'estic sentint incòmoda, i això al final és generar comunitat, poder parlar de les teves coses sense haver de contextualitzar ni donar explicacions perquè no cal, no? Perquè és una vivència similar.
Són trobades per empoderar-se. Les activitats que organitzen poden ser mixtes, on hi poden participar persones aliades, o no mixtes, pensades estrictament per persones grasses. De moment, per anar a platja, n'han fet dues i en preveuen una més per finals d'agost. Sota el perfil d'Instagram @fatsquadmaresme continuaran amb l'activisme més enllà de l'estiu, també amb accions divulgatives.
L'Obert per Vacances, ara també a les xarxes socials. Segueix-nos a X i a Instagram amb l'usuari @obertvacances i trobaràs els millors moments de l'Obert i podràs dir-hi la teva amb tot el que estigui passant.
I ara passen 22 minuts de les 9 i avui amb l'ajuda del Termcat descobrim la nostra paraula habitable del dia. En aquesta ocasió ens endinsem en la definició de micromasclisme.
Micromasclisme. Comportament interpersonal legitimat per l'entorn social que contribueix d'una manera poc perceptible a la discriminació de la dona en la vida quotidiana.
El micromasclisme és a la base d'altres formes de violència de gènere més evidents o agressives, com el maltractament físic, sexual o psicològic. El terme inclou el prefix d'origen grec micro, que vol dir petit, a la base del masclisme, un terme d'ús molt general, però relativament recent. De fet, les primeres aparicions del mot en català són dels anys 70. Masclisme és un concepte que, partint del terme mascle, designa una actitud basada en la falsa superioritat de l'home sobre la dona.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
Ara nosaltres, a l'Obert per Vacances, ens n'anem cap a Osona, perquè Osona és conegut per un gran gruix que té d'artistes que ho fan molt i molt bé. I avui en volem conèixer un, concretament, que ens presentarà el nostre company Miquel Giol. Miquel, com estàs?
Molt bon dia, Manel. Molt content de tornar a ser aquí a l'Obert per Vacances un any més i de tornar amb aquesta aventura.
Oh, i tant. A veure, presenta'ns qui ens acompanya avui.
Mira, com ja sabreu, Osona és una terra que té molts d'artistes. De fet, fa molts anys, des de fa molts anys, que es coneix com el de sobrenom, com el Liverpool català. Mm-hmm. Es va guanyar la seva fama, sobretot amb grups que van ser com Sau, però han sigut molts més els que han anat allargant el seu llegat fins avui en dia. I un d'ells, de fet, és el cantautor, poeta i músic Guillem Remisa, que avui tenim avui aquí i que sona així.
No m'expliquis merdes, no sé què em vols prendre. Vaig mirant els ocells, manifestacions en contra la tristesa, tota gent rebel que va mirant els ocells volant, va mirant el que fan.
Guillem, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos a l'Obert per Vacances.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Ja són 4 discs, diversos senzills i, a més, si no m'equivoco, 5 llibres de poesia. Una combinació curiosa i alhora podríem dir que no, perquè poden estar estrictament relacionats. Tenen una mena d'influència els uns amb els altres?
Bueno, sí, sempre ha anat en paral·lel. En el fons és fer servir les paraules i anar explicant coses i intentar que les frases doncs tinguin un encant o una força especial, que és el que a mi m'agrada.
Guillem, bon dia, com estàs?
Bon dia, què tal?
Doncs mira, molt bé, amb ganes de conèixer-te una mica més, i la primera pregunta que et faig és com definiries el teu estil musical? Com és la música que fas?
Ostres, jo diria que és cançó d'autor, perquè sí que sempre és molt personal meu i en primera persona, i més aviat tranquil. Diria que és música més aviat tranquil·la.
Molt bé.
I d'on surt la idea? Dius que ve d'una vessant personal. En què et bases, per dir d'alguna forma?
Bueno, doncs la pròpia vida et va narrant una miqueta, et va donant les idees del que vols explicar, no? Quan et passen coses i sobretot trobes la manera d'explicar la cosa més des de la sensació. Això és el que m'agrada més, del que vas vivint.
Del que vas vivint i és el que vas explicant. També, no sé si tens un objectiu, algú que vols transmetre a través de les teves cançons a la gent, o això ho deixes a l'elecció del públic?
Això, clar, es pot controlar poc. Clar. Vull dir que tu no acabes de tenir gaire el control del que genera el que fas, però a mi sí que m'encanta escoltar música i sempre ha estat una gran passió. Llavors, això a mi em motiva molt a fer jo el mateix, no? Sé que m'aporta moltíssim. Escoltar música és una cosa pràcticament màgica que des de que era petit m'ha acompanyat, i jo vaig fent la meva, i sí que em trobo, doncs, que em fa molt feliç quan la gent em diu que li transmet la meva música, però no ho puc controlar massa.
Ho comentàvem, que són 5 llibres de poesia, músic i poeta alhora, però fins a quin punt, perquè molts cops moltes de les teves cançons sí que és veritat que a vegades poden tenir símils de poesia, fins a quin punt es diferencien els uns dels altres?
Sí, es diferencia potser en el que seria l'estructura. Jo veig que quan escric un poema és una mica més lliure, en el sentit de que les rimes no hi són tan presents, o les frases són una mica més sueltes, és més com que parlés, i sí que quan faig una cançó està molt més acotat a dintre de la mètrica de la melodia que vaig cantant. I una altra cosa que canvia una miqueta potser és l'espai temporal. En una cançó és com que abarco una experiència, jo què sé, per exemple, una ruptura amorosa, que ha durat un temps una miqueta més llarg. En un poema potser parlo de que estic assentat en una terrassa i estic veient que al davant passa no sé què. O sigui, els poemes a vegades poden ser coses molt més puntuals o més esporàdiques, i una cançó dona més a la reflexió d'una cosa més global. Diria que canvia una miqueta aquestes dues coses.
Parlàvem dels poemes, de la poesia, en la teva vida, en el teu dia a dia. Quin paper hi juga, tot plegat?
és curiós, però és que és principal, és primordial. Vull dir, jo em llevo pensant en això i em passo tot el dia pensant, estic capficat en quina paraula faig servir per no sé què, totes aquestes coses que només estan en el meu cap. Vull dir, és bastant el meu motor i el que em fa feliç a tots els nivells. Juga un paper ja no només des de la creació pròpia, sinó també social. Vull dir, jo em relaciono amb gent en conseqüència d'això, o sigui, organitzo tot el que vaig fent o amb qui quedo, perquè, bueno, això m'ha construït tots els lligams, no, de la meva vida. Vull dir que té un paper molt important, i també en el sentit de lo feliç que em fa. O sigui, jo a vegades ho he pensat, hòstia, si deixés de fer música, com m'ho faria per ser feliç? Vull dir, ja des d'aquell punt, perquè és que cada dia és el que em motiva, no?, d'alguna manera o altra.
De fet, entre tota la teva feina, totes les coses que fas, paral·lelament a aquest mes de maig, és a dir, fa relativament poc, vas publicar el llibre de poesia Un segon de llum. Què hi podem trobar dins?
Sí, això va ser important perquè fèiem bastants anys que no treia un llibre de poesia, i ja la poesia, doncs, el que he anat fent els últims 10 anys. Sí que el gruix gros és de més recent, diguéssim, de 3-4 anys, però sí, sí, són aquests poemes i és tota la selecció. Jo ja feia temps que ho tenia pendent de recollir el que anava fent, però estava molt més centrat en la música en aquests últims anys, i fins ara no ha arribat, doncs, el moment de poder dedicar-me a triar ben bé els poemes i ajuntar-los i ordenar-los bé.
Diries que és difícil ara, actualment, sostenir el món de la poesia? És complicat el món d'això de la poesia?
Bueno, és curiós, perquè com a músic passa una cosa que en teoria és contradictòria. A mi m'és molt més fàcil vendre un llibre de poesia que vendre un disco. I en canvi, en general, la gent té molt més interès per la música que per la poesia. Però l'objecte en si, que és que la gent ja no sap què fer-ne d'un disco. Llavors, què et diria? Doncs que sí, que la poesia té un recorregut molt més petit perquè és menys mainstream que la música, però que a mi m'és més fàcil fer diners amb un llibre de poesia que amb un disco.
I quina, com decideixes? Si ara comentaves, per exemple, que veies a vegades, estaves en un bar, passaves segons què al davant i ja venia de cara un poema. Com decideixes què es mereix un poema i què una cançó, i en què et bases per construir-la, per dir d'alguna forma?
Sí, a vegades això, quan veus com es van articulant els versos, ja veus que va més cap una banda i que no servirà per l'altra. També perquè quan faig les cançons solo fer l'ordre invers. O sigui, primer faig la melodia i llavors hi poso les paraules. Jo primer faig la música i després hi poso les paraules. Llavors, clar, sempre que treballo en una cançó, ja sé que estic treballant per una cançó. I en canvi un poema, bueno, doncs és aleatori. Vaig escrivint els versos en una llibreta. Sí que moltes vegades simplement guardo idees i poden anar tant en un poema com en una cançó, això no ho sé, o metàfores que em fan gràcia, això. Però quan és més en sèrio, la gran diferència és això, que quan faig una cançó ja tinc la música feta abans i ja sé que estic treballant per això.
Guillem, estem parlant de música, de poesia, i és veritat que hi ha un altaveu doncs, que tot plegat ho engloba, ja ens dirà si per bé o per malament, que són les xarxes socials. Què tal et portes amb aquest món virtual? No sé si t'interessa i si també ho fas servir per treballar o intentes afugir una mica.
No hi tinc massa problema i ho faig servir igual que tothom, però em dóna la impressió que hi hauria d'estar una mica més. No sóc, o sigui, a vegades em faig aquesta autocrítica de que, hosti, no m'acabo d'ensenyar prou i no sóc prou constant, potser. M'agradaria millorar-ho, però més enllà d'això no hi tinc cap problema ni cap mania especial, vull dir, sóc un consumidor com tothom de xarxes socials i de tot això.
Però si més no, em sembla que també tens altres formes de comunicar-te. Si no m'equivoco, tens un podcast amb en Godai García, que és els homes que parlen sols, no?
Bueno, això no, realment vam fer un parell d'entrevistes així mútues, però no es va consolidar com a cosa fixa, eh? Vam fer una miqueta, ho vam anar traient les càpsules durant una temporada, però no ha anat més enllà d'això.
Diries que és difícil incorporar-se en aquest món tan tecnològic, entrar en aquest, potser en un tipus de música més clàssica, entrar en aquesta esfera de música, bueno, música, ja no parlem de música tecnològica, sinó en tota la vessant tecnològica actual?
Si és difícil conviure amb això que estàvem dient de les xarxes socials i tot això?
Exacte, arribar a fer portar la música en un lloc en concret, per dir d'alguna forma, que arribi a la gent.
Sí, perquè hi té molt a veure com ets d'extrovertit, el teu caràcter o la teva facilitat per ensenyar-te. La vergonya podria jugar-te una mala passada amb tot això, i a molta gent li passa, de fet. I això és un problema extra pel que ningú ens ha preparat, i que llavors ho veus molt clar. Els projectes que tenen alguna persona que va totalment alliberada en aquest sentit, avancen molt més ràpid que els altres, i és una cosa que no té a veure amb el contingut, no? Però és molt important, vull dir que aquesta pregunta realment és més rellevant del que pot semblar.
Parlem de projectes de futur. Tenim anunciat que a finals de setembre d'aquest 2024 presentes un nou disc. Primer de tot, com serà la presentació? I a banda, podem saber alguna coseta de què serà d'aquest disc?
Doncs sí, això és totalment el que ara per mi té... Bueno, estic posat amb això al 100%. He estat gravant, hem estat mesclant ara fins a ben bé principis d'agost i ja està tot enregistrat, excepte alguns detalls que queden penjats i que durant aquest mes miraré aviam què faig amb això. Però ja està fet l'àlbum. La idea és que surti a finals de setembre, com deies, i la presentació, la primera, serà a Barcelona el 24 d'octubre, a la sala Upload. Després hi haurà una altra presentació aquí a Vic, segurament, al Teatre ETC, i també hi haurà alguna cosa a Girona. Això és el que tinc organitzat, a part dels concerts petits que tinc entremig de tot això, més a duo, més cosetes que hi van havent, que tant a la meva pàgina web, per si algú li interessa. Però les coses grosses, especialment, serà aquest de Barcelona el 24 d'octubre.
Entenent que tots els discs són especials, què tindrà aquest en concret?
Doncs, bueno, feia 4 anys que no treia disc, per tant, per mi era important. En aquest cas, bueno, sempre vaig una mica cegues amb els discs perquè vaig a remolc de les idees que se m'acudeixen. Llavors, per mi no és una cosa massa controlable i en aquest cas estic molt content de les idees que se m'han acudit. O sigui, curiosament, totes les cançons em fan molta il·lusió individualment. I, no sé, estic especialment orgullós d'aquest disc, la veritat. No serà un disc molt llarg, serà un disc curtet, entre 8 i 10 cançons, que és algo que em queda per definir, perquè és això que deia que ha quedat alguna cosa penjada que no sé com acabaré. I estilísticament hi ha una mica de... variarà una miqueta. Sí que hi ha certes coses de continuïtat, de cançó més tranquil·la, més pausada, més de càrrega emocional, però hi ha coses més... no sabria com dir-ho. Bueno, prefereixo més deixar-ho així a l'aire i ja, quan ho escolteu, ja ho jutjareu vosaltres.
Molt bé, doncs ens esperarem aquesta data, el 4 d'octubre, a partir del 4 d'octubre. Moltes gràcies, Guillem Ramisa, per passar avui també per l'Obert per Vacances. Que vagi molt bé el que queda d'estiu.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I gràcies, Miquel. Marxem escoltant una mica més de música, no?
Molt bé, sí, i tant. Aquesta és la seva cançó, Ànima de Corall, que va fer conjuntament amb Boques Grasses, perquè per si us ve de gust sentir-la.
Molt bé, doncs gràcies, Miquel, gràcies, Guillem. Fins la propera.
Adéu.
Que vagi bé.
D'espant, de blanc, de sal, de mar, de sorra als peus, de cel als ulls. Sospira dins i no t'enfonsis que seguim aquí. Miro de fer el millor que puc amb el que em surt de dins. Sóc més feliç sempre que et veig venir. Fes-me viure, ànima de corall, color de mar, somriure clar. Desvestida, mirada d'oceà, amor sincer, dona'm la mà. Bondat senzilla, fes-me dia clar, el cor valent, la por ponent. Fes-me lliure, gavina sobre el mar, que toqui el sol on sempre feia mal. Que toqui el sol on sempre feia mal.
Et consideres un amant del vi i de la llengua? Respon la pregunta setmanal dels Premis Binari i el Termcat i podràs guanyar 2 ampolles de vi guardonades amb un premi binari. Esperem les teves notes de veu al 661-620-482.
Power on.
I ara passen 9 minuts de 2:15 del matí, entrem dins del territori lectura. Els antics balnearis són una font de memòria. Amb la novel·la que ens porten els companys Joan de la Torre, viatjarem al 1919 a Caldes de Montbui.
Territori Lectura. El cor del balneari. Teresa Sagrera, columna.
Caldes de Montbui, 1919. Aquest és el context històric de la novel·la.
Doncs és un moment molt convuls, social i políticament.
Teresa Sagrera, l'autora.
Molt atractiu, perquè de grans reivindicacions, de grans esperances, d'esperança de canvi d'època, no? Acaba de passar, fa molt poc que s'ha acabat la vaga de la canadenca, el moviment sindical és molt potent i a Caldes ressona amb molta força el moviment barceloní, perquè Caldes hi ha el sindicat únic que aglutina els diferents gremis i també estan afiliats a la CNT, i per tant aquest ambient reivindicatiu de revolta és molt palès a Caldes, no? És una mica la metàfora del país.
És en aquest moment quan la Lola, la protagonista, arriba a Caldes.
Enclotat a la plaça de la vila, el cap del lleó escopia un crit a borbollons pregant que m'hi atencés. L'olor calenta del baf es barrejava amb l'aire encara fred d'aquell matí d'abril. I jo m'aproximava parsimoniosament a la deu febrosa com qui s'adreça a l'altar de Minerva, amb devoció, esperant l'instant litúrgic de la consagració en què uniria el record del que la mare m'havia explicat tantes vegades amb el present, ara que ella ja no hi era i mai més me'n parlaria. Ancorada damunt les llambordes, sentia l'escalfor que m'arribava a les sabates des de les entranyes de la terra. Se m'arrapava els peus i se m'enfilava cap a les cuixes i fins al cor per dir-me que era on havia de ser, sobre el pou de foc, on la història se sobreposava per capes com una ceba. Quants homes i quantes dones hi havien acudit cercant remei als seus mals o per reconfortar el cos i l'ànima. Durant la resta de la meva vida recordaria aquell moment en què l'aigua calenta rajava de la font felina sense aturador mentre jo mungia amb el perfum de moguet de la mare per alçar-me amb la força necessària per esquinçar el temps. Volia penetrar en el més sagrat, la seva memòria.
La Lola hi arriba amb un encàrrec de la Violeta, la seva mare, a la que acaba de perdre.
La Violeta,
Teresa Sagrera,
havia estat a Caldes i en va marxar molt jove. Llavors, abans de morir, li encarrega que l'Ignasi ha estat el seu gran amor de la vida. Això no us dic cap secret, que no d'això, perquè és des del principi, no? I li encarrega que li porti aquesta capseta de música a l'Ignasi Ventura, i ella no sap, quan es presenta a Caldes, si serà viu, si serà mort. L'únic que coneix de Caldes i del senyor Ignasi és el que li ha explicat la mare. Per tant, ella ho haurà d'anar descobrint. I arriba amb aquest encàrrec i una mica amb les ganes seves de saber com és realment aquest senyor Ignasi, del que tant ha sentit a parlar, i quins secrets amaga aquest balneari que la seva mare la va marcada per vida.
Una novel·la coral escrita en primera persona on hi trobarem els oficis del balneari, com les banyadores, clientes molt especials, com la senyora Lisa, l'ambient que es vivia entre els treballadors, i un gran secret que no descobrirem fins al final. És el moment daurat d'aquestes instal·lacions. I entre tots els personatges en destaquem un altre.
La Serafina és un personatge divertit, té una part que ens diverteix perquè és una serventa que és papizota, però per altra part té un punt que et fa com una melangia, no? Que et fa com una certa tristor, perquè és com tots la tenen una mica com que no hi és tota, no? Que és una miqueta, no hi és tota, no? Li falta un bull, no? Però en realitat la Serafina és molt més llesta del que molts es pensen, no? El que ha optat per sobreviure en aquest entorn hostil de fer-se la tonta, o de fer-se que no hi és tota, perquè així, doncs, té molt menys mal de cap.
Territori Lectura.
La Serafina s'ocupava del servei d'habitacions, de la neteja i de la bugada, i quan calia també donava un cop de mà a la cuina, el que feia la mare quan va arribar al balneari. Tenia una edat semblant a la meva. esprimatxada, de dents fosques i vista bastant esbarriada, es movia molt, sense saber gaire on tenia el nord. I era terriblement papissota i semblava una mica curta de gambals, però feia cara de ser un tros de pa beneït. Jo havia de fer un gran esforç perquè no se m'escapés el riure cada cop que feia volar ja aquell eixam de paraules amb tanta gràcia. Si necessites res, només ho has de dir. De mica en mica ja aniràs coneixent a tothom, creu-me. Això és com una granja, i a tota mena de bèsties. La Llúcia sempre tenia un posat incòmode, com si li hagués quedat un esmús de filferro a la boca, i sovint feia callar l'altre amb una agullonada a les ninetes. Saps què diuen, oi? Ver, oir i callar.
El cor del balneari. Teresa Sagrera, columna. Rosa Oliveros, Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances.
Sintonitza Obert per vacances.
I ara mateix, quarts de 10 en punt del matí, seguim a l'Obert per vacances i entrem dins de la Mar Negra, aquesta sèrie que podeu trobar íntegrament a la xarxa més.cat, la nostra plataforma gratuïta, la xarxa més també amb aplicació per mòbils. I avui, en el tastet que us oferim, els investigadors parlen amb la propietària del pis que explica que està llogat a una professora irlandesa de la Universitat de Vic que només l'ocupa una part de l'any. També explica que la víctima també donava classes allà. La premsa apareix a la porta del pis.
Bon dia, senyora Martí. Soc la sergent Antònia Siquier, dels Mossos d'Esquadra. Necessito que m'expliqui perfectament a qui té llogat el seu pis i des de quant temps fa.
Bon dia, sergent. L'alcalde ja ho sap. Nosaltres sempre hem tingut aquest pis, que havia estat el dels pares. Però quan ells varen faltar, jo i la meva germana varen pensar què havíem de fer. I vam decidir llogar-lo. Miri, ella viu a Barcelona i el meu marit i jo, quan es vam casar, vam anar a una finca més nova, al poble, prop de casa dels pares, però amb més comoditat. Aquesta és molt bonica, eh? Perquè dona la plaça i tot el que vulgui, però una finca nova ens feia més gràcia, sobretot perquè amb la mainada hi havia més comoditats. I, és clar, això sempre és un fet. Tampoc no la volíem llogar de qualsevol manera ni a segons qui, és clar, perquè a l'hora de llogar, segons qui et fots a casa, tens un problema que et deixen de pagar i ja no saps què fer per treure'ls. És una llàstima, perquè segur que hi ha gent molt maca, però et fan agafar por. No sé si m'entén.
I tant, senyora Martí, i tant. Així doncs, què varen fer al final?
Doncs varen seleccionar molt bé la llogatera. Hi ha una professora irlandesa de la Universitat de Vic que era amiga d'una amiga de la meva germana i que buscava algun lloc per viure-hi i que no fos a la ciutat de Vic. L'Elisabeth Dwight buscava algun poblet i quan va veure el pis el va trobar ideal. I a nosaltres ja ens anava bé perquè era ella sola. Una persona que no posa problemes, amb un sou de màxima garantia de la universitat. I, és clar, tot era perfecte. I des de llavors que hi viu ella.
I quants anys té la seva llogatera i a què es dedica? I on deu ser ara?
Oh, és que ella sempre marxa el mes de maig. No hi és mai, perquè resulta que ella no té docència aquí. I el que fa és anar sempre a fer alguns cursos a Irlanda. O sigui, que la trobareu allà. Aquí és una professora molt reputada, eh? Pel que sé, explica diferents assignatures de literatura a la universitat. Però fa classe, sobretot, el primer quatrimestre. Després es dedica a fer la seva recerca. Sé que li encanta viure a Folgueroles i està ben vinculada a les activitats culturals que s'hi fan. S'ha integrat molt bé al poble. Per això m'ha sorprès que algú hagués disparat des d'aquí. Sabia que ara no hi havia ningú. O sigui, que hauran de parlar amb la llogatera. Tinc el seu telèfon, si volen.
Moltes gràcies. Ara mateix la buscarem i parlarem amb ella. Li prometo que tot d'una que es pugui deixarem el pis en les millors condicions possibles. Però hauran de tenir una mica de paciència.
No es preocupi. Facin la seva feina i agafin el bàrbar que ha fet això. I que ens ha esgarrat aquesta festa tan bonica. Pobre Jaume. Tan bona persona que era.
Que el coneixia, el poeta?
Oh, i tant. Era professor a la Universitat de Vic i havia estat mestre de la meva neta. Però nosaltres, sobretot, a qui coneixem és el seu pare, que de sempre ha tingut bestiar i ha fet de pagès. I fan uns formatges molt bons a casa seu. No em puc imaginar el disgust que tindrà quan sàpigui això del seu fill. El seu pare ja li deia que això de fer-se poeta i músic no ho veia gaire clar. Que més li valdria haver fet de pagès, com ell. Que ja se sap que és una vida plena de disgustos. Però que si un és honrat, treballador i sap com fer-ho per gastar poc, encara es pot tenir un bon pervindre. Quin disgust que tindran, que n'estaven molt del Jaume.
Senyora Martí, ens ha estat de molta ajuda. Moltes gràcies per tot. Estanislau, si us plau, que algú que parli l'anglès perfecte localitzi l'Elizabeth Twain i li expliqui què ha passat. No en traurem res en clar, però l'hem d'avisar igualment i li hem d'explicar què ha passat. I què dimonis són aquests sorolls aquí fora?
Que han arribat els voltors carronyaires. Ja hi ha els reporters de dos programes d'aquests de les grans cadenes de televisió que es dediquen a explicar les misèries dels altres, que acaben d'arribar al poble.
Avisa l'inspector, que ell s'encarregarà de treure'ns els de sobre. No pot impedir que siguin al carrer, però si qualsevol es passa un pèl, els farà la vida impossible. I per descomptat, que ningú no faci cap mena de declaració. I parlant de professores, quan arriba la nostra experta en Verdaguer?
Acaba d'arribar. Un cotxe ha anat a buscar-la a casa seva a Manlleu, que la dona no condueix. Ara mateix arriba.
Perfecte. Aviam si posa una mica de llum a la foscor, perquè segur que la irlandesa no ens dirà res que pagui mínimament la pena.
Doncs deixem aquí, de moment, aquesta Mar Negra, que podeu trobar tots els episodis a través de la nostra plataforma de vídeo i d'àudio, laxarxamés.cat. Nosaltres seguim endavant.
Quina és per tu la cançó de l'estiu? Envia'ns una nota de veu al 661-620-482 dient el teu nom, des d'on truques i quina és per tu la millor cançó i el per què. I podràs guanyar 60 euros a la guardiola de la teva targeta Bon Preu.
I ara és el moment de saludar la nostra còmplice de tots els concursos de l'Obert per Vacances, Anna Gasol. Bon dia, com estàs?
Bon dia, Manel, com estàs tu?
Home, contenta. Doncs eufòric, no? Eufòric i, de moment, intrigat, et diria, perquè avui, ja ho saps, els dimecres toca sempre el sorteig dels Premis Binari amb el Termcat, però, clar, de moment tenim un número, que és el 17.
Tenim el número 17,
sí.
I hi ha una persona guanyadora darrere, que encara no desvetllarem qui és.
Però sí que podem dir que ha guanyat aquesta persona.
Ah, això sí que ho podem dir, això sí. Aquesta persona s'endurà avui dues botelles de vi negre jove, el Gran Hora, els Binari, del celler Carles Andreu.
Uau! Doncs aquesta persona, que no podem dir encara el seu nom, aquest guanyador o guanyadora, el coneixerem d'aquí una estona a l'Obert per Vacances. Per tant, tothom enganxadíssim a la ràdio fins les 11, perquè potser, sense saber-ho, tens ja a la teva cistella dues ampolletes de vi.
Exacte. El celler, tens aquí de casa dos botelles de vi negre.
Sí. Genial, genial.
Això, ben atents i atentes, que després, Manel, faràs tu els honors.
Sí, home, espero
per descobrir qui hi ha aquí darrere.
Qui hi ha aquí
però,
darrere.
Mentrestant, hem de recordar més coses, perquè aquí no parem de tenir jocs i prems.
No parem. I fet, tenim un número de telèfon, eh? Si vols el diem ja, el 661-620-482-661-620-482, que us l'heu de guardar i memoritzar per participar al que ara ens explicarà l'Anna.
Exacte, perquè a més aquest és el telèfon on rebem tots els missatges. Abans parlàvem dels Premis Binari.
Exacte.
Aquí és on ens han arribat els missatges de la persona que guanyarà avui aquestes dues ampolles, però també és on rebem els missatges pel nostre concurs més estiuenc, el de la cançó de l'estiu. El 661-620-482 és on ens heu d'explicar quina és la vostra cançó de l'estiu preferida. I entre tots els missatges que rebem, en aquest cas regalarem 60 eurets per anar a gastar als supermercats Bon Preu, els millors supermercats, amb un formatge excel·lent, amb gelats boníssims.
Oh.
Sí o no?
Meravellosos,
Manel, meravellosos. Un premi genial per anar a fer la compra.
Oh, i tant. Vas amb una altra cara ja al supermercat, perquè clar, quan et diuen...
Clar, arribes amb la targeta
client
plena...
I dius,
te'ls dono amb la targeta a bon preu. És meravellós.
Vas passant pels passadissos del supermercat, no?
Clar,
i
tu vas pensant, això em costa zero. Clar, això em costa zero, això em costa zero, això em costa zero. Fins a arribar a 60 euros és una meravella.
Genial, genial. Una manera molt bona de fer rebost.
De fet, mira, Anna, teníem un company de pràctiques, el Sergi, que va marxar fa uns dies, que ell tenia una lògica que em va agradar molt, que quan ens compràvem l'esmorzar, tot el que no passés de l'euro, sí? Per tant, que valgués cèntims, com que no comptava, perquè no canviava
zero
com...
Coma,
exacte, no?
No
comptava com a la targeta del banc. Llavors, tot el que valgués menys d'un euro no era despesa, i això és una bona manera també d'estalviar, no?, dels estalviadors, sí, que som tots. Per tant, tenim aquesta noves propostes musicals de gent que vol participar.
I tant, perquè hi ha molta gent que vol guanyar aquest premi, Manel. Mm-hmm. Mira, aquí tenen fico unes quantes.
Hola, sóc l'Àfrica de Lleida i la cançó de l'estiu és la de Pink Venom de Blackpink.
Molt bé.
Gràcies, adéu.
Gràcies a tu.
Hola, bona tarda. Em dic Rosa, us Hola. Escolto des de Badalona. I la meva cançó de l'estiu podria ser Ata una cinta amarilla alrededor del viejo roble del grup Down. Gràcies, fins aviat.
Fins aviat.
Hola, bon dia. Soc la Irene de Lleida. Hola, i la cançó Irene. De l'estiu és Amargura, de Karol G.
Molt bé.
Gràcies.
Mira,
adéu.
Manel, tenim una altra bitxota.
Veig que sí, que estan repartides pel territori català, les bitxotes.
I tant. Sí, n'hi ha unes quantes. De fet, ja la Karol G ja està a punt d'entrar al rànquing.
Sí, la tenim ja amunt amunt.
Sí, torna a sortir una proposta del K-pop amb les Blackpink.
Mm-hmm.
I després tenim aquesta, que és una proposta que a mi m'ha sorprès perquè no la coneixia, Ata una cinta amarilla en
jo
el
tampoc,
viejo
idea,
roble.
Ni idea.
Doncs aquesta cançó és un hit de Tony Orlando i el seu grup Down, que mm-hmm. els va fer famosos, és un grup de Nova York del 70.
Sí.
No sé si la Rosa ens l'envia un missatge al darrere o no, però per mi... És una descoberta, així que, mira, la proposo.
Doncs
no és nova, no? No és que sigui nova,
no,
precisament,
però
sí que ho és per mi.
Exacte, per nosaltres sí. Doncs gràcies, Anna. D'aquí una estona coneixerem el guanyador o guanyadora dels Premis Binaris. Seguim cercant la cançó de l'estiu amb tots vosaltres. Gràcies, Anna. Vosaltres no marxeu, perquè anem a escoltar una mica de notícies. La Maria Lara, que ens ho explicarà meravellosament bé. I tornem després amb més Obert per Vacances. No marxeu. Fins ara.
About us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon round the old oak tree, bus driver, please look for me, 'cause I couldn't bear to see what I...
Radio Sant Cugat, www.cugat.cat. El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Atenció! Des de l'1 de juny, el Centre Comercial de Sant Cugat amplia el seu horari d'estiu. Ara ens trobaràs oberts de 9 del matí a 10 de la nit.
Sí, ho has sentit bé? Des de l'1 de juny ja pots gaudir de les teves compres i activitats preferides fins a les 10 de la nit.
I això no és tot. La restauració i l'oci també estaran oberts de 9 del matí a mitjanit i els diumenges i festius d'11 del matí a 12 de la nit.
No et perdis aquesta oportunitat. Vine i viu l'experiència.
Sant Cugat Shopping Centre. Molt més que shopping.
A
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Hola, em dic Marc.
Hola, me llamo Lalo.
Hola, em dic Xavi.
Hola, me llamo Elena.
Hola, em dic Joan.
Hola, i jo sóc el David.
Usuari del taller de Jeroni de Moragas.
I que, a més, fent un programa de ràdio.
A Ràdio Sant Cugat.
I us expliquem les notícies més destacades.
I un resum esportiu.
Us recomanem música.
Fent agenda.
I el nostre dia a dia.
I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.cat.
Per tu, el programa de Jeroni de Moragas.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
La banda sonora de la teva vida a Ràdio Sant Cugat.